Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut i mig de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Salutacions, molt bona tarda. Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassarem les notícies més destacades del dia, però abans us recordem que tenim a les vies de so el Jordi Carretero, la Marina Martínez a la redacció i producció i la Sara Cruz a la sotsdirecció. Què tal, Sara?
Molt bé, i tu, Mercè?
Molt bé, Sara.
Sí, has anat al gimnàs avui?
Home, se'm nota ja.
Sí.
Escolta, sí, he anat al gimnàs, però ja he arribat aquí i ja...
Hem començat a menjar bombons aquí.
Jo porto 5, eh? A veure com surt el programa avui. Estic una mica accelerada, Sara.
La xocolata sempre va bé. Vinga, jo et freno, Mercè.
Sí? Però a canvi has de prendre tu un.
Sí, ara n'agafo un.
Segur, Sara?
Sí, després dels titulars.
Vinga, va.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb el Miquel Fernández Gómez. Ell és de Barcelona, té 29 anys, va estudiar Ciències Empresarials, és cap de Patrocinis i Relacions Institucionals de la discogràfica Clippers. Entre les seves aficions hi troba la política, l'esport, la música, el cinema, el teatre i l'òpera. Es defineix com un noi extrovertit, amic dels seus amics i molt simpàtic. Tan simpàtic que em fas riure abans de presentar-te, Miquel.
Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, Miquel? Com
bé,
estàs?
Bé, aquí... Encantat d'estar amb vosaltres, com, ja, com sempre, ja ho sabeu. És un plaer.
Escolta, ja que t'agrada l'òpera, aquesta setmana has anat al Liceu a veure l'Elixir d'Amor?
No, però ja l'havia vist,
ja l'havies
el 2008,
vist.
Sí. En Rolando Villazón, excel·lent producció del Mario Fas, està molt xula.
Totalment
molt
recomanable, no?
Totalment, totalment. Em sembla que les entrades estan pràcticament exaurides. No sé si...
Em sembla que sí.
Que sí, oi? Bueno.
Vinga, doncs, aquella gent doncs, que tinc l'oportunitat d'anar a veure, que
ho
disfrutin.
La gent compra l'entrada, i tant, és una excel·lent òpera.
Nosaltres ens quedarem per la propera.
A mi segurament la reposarà, no sé.
Segurament. A Miquel Fernández, membre de l'executiva nacional de les Joventuts Socialistes de Catalunya, compartirem les notícies avui al 7:45, però abans la Sara ens posa el dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
Com ja avançàvem, mor el jove antifeixista agredit per un grup d'extrema dreta a París. Clement Mèric, de 18 anys, ha mort avui a la tarda després de quedar en estat de mort cerebral com a conseqüència d'una pallissa per part d'un grup d'extrema dreta en un centre comercial. Quatre persones d'edats entre 20 i 30 anys han estat ja detingudes en relació amb aquesta agressió. La trama Gürtel podria nodrir els comptes suïssos de Bárcenas, segons un informe policial. En aquest informe també s'assegura que hi ha indicis que els diners dels comptes de l'extresorer del Partit Popular a Suïssa procedien de les comissions que ell i el presumpte cap de la xarxa, Francisco Correa, haurien cobrat a canvi d'adjudicacions públiques entre el 2000 i el 2007. Entra en vigor la nova llei de lloguer que canvia les regles del joc. Els lloguers ja no s'hauran d'actualitzar amb l'IPC i dependran de la negociació amb les parts. També reforça la figura del propietari que podrà demanar el desnonament exprés si deixa de cobrar una sola mensualitat. Les entitats socials ja han alertat sobre aquest canvi. Més temes d'avui. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès i preveu una recuperació més forta de cara al 2014. El Consell de Govern del Banc Central Europeu ha decidit, per tant, mantenir els interessos estables en el mínim històric del 0,5%, on, recordem, els va situar a la reunió del mes de maig passat. La Fiscalia de Madrid ha recorregut la interlocutòria del jutge que ordenava l'ingrés incondicional a la presó per l'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa. El jutge acusa Blesa d'haver comès diversos delictes contra la compra del City National Bank de Miami de Florida l'any 2008. En contra del que pensa el jutge, la Fiscalia no veu risc de fuga de Blesa. en esports espanyol té com a objectiu número 1 el mexicà Giovanni Dos Santos per reforçar l'equip. D'acord amb aquesta informació, Javier Aguirre ja hauria parlat amb el jugador.
Set i 36 minuts. Èxit de participació. El primer Bai Catalunya a les comarques de Lleida amb 150 empresaris i 80 teroperadors. Se celebra durant tota la jornada d'avui a la Seu d'Urgell. En té més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat, Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El president de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, ha posat en relleu la importància de la intermediació en la contractació de productes turístics en referència a les 1.400 entrevistes que es desenvoluparan en el marc de la jornada del Vull Catalunya.
Preveure que es realitzaran 1.400 entrevistes doncs dona idea precisament de la consistència d'aquesta trobada. És la primera vegada que es realitza fora de les comarques de Barcelona, per tant, per nosaltres, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, és molt important haver pogut col·laborar i participar i fer possible aquesta trobada també en un marc excepcional com és el Castell de la Sal.
Una quarantena d'empresaris i entitats turístiques de les comarques de Lleida participen avui al Vull Catalunya, que se celebra durant tot el dia a la Seu d'Urgell i que compta amb la participació de 80 turoperadors internacionals. El Vull Catalunya és l'acció promocional més important que organitza amb caràcter bianual la Generalitat de Catalunya.
Gràcies, Carme. Acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les properes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Ens esperen més núvols i ruixats, però això sí, amb estones de sol el temps serà assolellat, tot i que la inestabilitat regnarà durant els pròxims dies. De cara a demà divendres, una petita pertorbació arribarà des de l'Atlàntic cap a l'interior de Portugal, amb aire fred, i reactivarà la inestabilitat a l'oest de la península Ibèrica. Catalunya encara se'n mantindrà al marge i tindrà un temps amb la mateixa tònica dels últims dies. Pel que fa al cap de setmana, canvi de temps sembla de cada dissabte amb núvols a tot arreu, ruixats que poden arribar a la costa i les temperatures més intenses a tot el terç oest del país, des del Pirineu de Lleida fins la Terra Alta. Diumenge torna el sol, però també amb enrojats de tarda.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. L'economia i les finances, pel fet de ser instruments, poden ser mal utilitzats quan qui els gestiona té només referències egoistes. D'aquesta manera, es pot arribar a transformar mitjans de per si bons en perniciosos. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Un contacte amb la vida i la família. Uns minuts de conversa sobre el matrimoni i l'ètica de la vida. Dissabtes i diumenges a 11:45 de la nit, diàlegs cap a la mitjanit. La defensa de la vida i una finestra oberta a la família. Diàlegs cap a la mitjanit, dissabtes i diumenges a 11:45 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El juny, més del Sagrat Cor de Jesús, amb misses diàries matí i tarda. I el divendres, dia 7, festa litúrgica amb missa concelebrada a les 7 de la tarda i la benedicció de la ciutat. A 6:15 de la tarda, servei d'autocar des de l'avinguda Vallcarca 1416. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86.
Aquest divendres de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou entrevistarem el periodista Marc Argemí, autor d'un interessant llibre sobre rumors i notícies. Es quedarà després a la tertúlia amb Ignasi Ferreres i Antoni Vives. A les 9 coneixerem un altre llibre, Así en la Tierra, amb el seu autor, Marçal Serrats, sobre el sacerdot madrileny Enrique de Castro i la seva tasca social a la parròquia de Sant Carles Borromeu de Madrid. També tindrem el comentari de Josep Maria Balcells i els espais de l'Espanyol i el Barça. A l'última mitja hora, tot sobre cinema i televisió i els viatges i pelegrinatges del Club Més Amics. Això i més aquest divendres de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel.
Doncs quan falten gairebé 4 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre, avui compartim les notícies amb Miquel Fernández, membre de l'Executiva Nacional de les Joventuts Socialistes de Catalunya. Però abans de compartir les notícies, ara hem de dir que hem rebut una trucada d'un oient.
De la Elisenda Mas, que ens està escoltant, que diu que ella vol un bombó.
Doncs la convidem a que vingui a l'emissora ara mateix, perquè regalem bombons. Ni guardem... Una caixa sencera, per mi, que se'ls emportin.
A més, n'hi ha de dos tipus, eh?
Sí, són bombons de... De xocolata, són de mousse, però de xocolata...
Amb llet i xocolata, gràcies, i xocolata negra. Pot triar el que vulgui.
Jo ja no puc més, sisplau.
Ara per l'Elisenda.
Va, per l'Elisenda. Vinga, Elisenda, si estàs a temps, t'esperem aquí, a Ràdio Estel, carrer Comtes de Batlloc, 67-69. Feta aquesta crida, ara ens posem seriosos i comentem les notícies del dia, perquè un jove de 18 anys, militant d'organitzacions antifeixistes, ha mort avui a conseqüència de l'agressió que va rebre ahir a la tarda en ple centre de París, en un atac que el govern francès atribueix a l'extrema dreta.
Aquest noi, estudiant d'una prestigiosa universitat de ciències, conegut per la seva militància en l'extrema esquerra, anava acompanyat d'uns amics quan es va iniciar una baralla amb un grup de caps rapats en un centre comercial. Segons afirmen alguns testimonis, el noi va rebre un cop fort de puny i va caure a terra i es va donar un cop al cap contra un pilar i va perdre el coneixement. De fet, ja va quedar en estat de mort cerebral. A continuació, els agressors van fugir. La policia francesa ha detingut avui mateix 4 persones ja, entre les quals hi ha el presumpte autor de l'agressió. Segons fonts policials, els 4 detinguts són 3 homes i una dona d'edats entre els 20 i els 30 anys. Tots ells podrien situar-se al voltant del nucli dur del grup d'extrema dreta Joventuts Nacionalistes Revolucionàries.
Aprofitant que avui tenim el Miquel, membre de l'Executiva Nacional de les Joventuts Socialistes de Catalunya.
Doncs rebem aquesta notícia amb molta indignació, no? Perquè ens recordem que és un jove compromès, un jove de 19 anys, com molt bé heu dit, que és un estudiant de les universitats, i per tant, escolta, no pot passar aquest tipus de coses, són intolerables. Un jove que a més defensa valors de llibertat, de democràcia, i per tant, escolta, no pot passar que en aquest segle en el que estem, doncs els grups feixistes i també racismes doncs facin aquest tipus d'accions, no? I que acaben perjudicant a persones que acaben perdent la vida.
Pujant, et volia preguntar, pujant més radicals aquestes joventuts? Tu com ho veus?
Jo crec que estem en un moment de forta crisi econòmica, ja ho hem vist al llarg de la història, que en moments de forta crisi econòmica creixen els populismes, allò que anomenem la no política, no? Partits d'extrema dreta, i per tant, doncs, això hem de ser inflexibles i hem de garantir valors democràtics a les nostres societats, no? També hem vist aquesta setmana, com a Turquia, també un jove del que seria les joventuts socialistes, comparable aquí, no? A Catalunya, amb les joventuts socialistes de Catalunya, doncs allà ha mort a mans de la policia en una manifestació, i per tant, doncs, amb aquest tipus d'accions hem de ser completament, com ja he dit abans, inflexibles, i hem d'estar completament en contra. També dic que aquest divendres a les 10 hi haurà una concentració a la seu del Consolat Francès, a la Ronda Universitat, una concentració completament pacífica on es portaran espelmes per rendir un homenatge al Méric, no?
Doncs recordem, si us plau, Miquel, aquesta cita, aquest divendres és?
Sí,
és a dir, demà?
Demà a les 10.
A les 10.
A la seu del Consolat Francès aquí a Barcelona. Aquí a Barcelona.
A les 10 del vespre, eh? Sí. A les 10 de la nit al Consolat Francès.
Sí, aquesta Ronda Universitat número 22.
Doncs ja ho sabeu, si voleu contribuir en aquest homenatge a Clément Méric, doncs el Miquel ens ha fet aquesta...
Sí, diferents organitzacions juvenils, ens concentrarem allà pacíficament, amb espelmes, per rendir un homenatge a aquest jove compromès, com ja he dit.
Doncs tornem a l'estat espanyol, perquè avui ha entrat en vigor la llei, la nova llei de lloguer serà. En tenim més detalls?
Doncs, saps què? Que ara necessito buscar la informació, Mercè. Ara m'has agafat?
No, t'he agafat perquè la tinc jo, Sara. L'he agafat perquè la tinc jo. Doncs aquesta nova llei de lloguer ha entrat en vigor aquest 6 de juny amb l'objectiu d'estimular l'oferta de pisos de lloguer, trencant les possibles reticències dels propietaris. El govern de Rajoy pretén fomentar d'aquesta manera el mercat i ampliar-ne l'oferta, donant més flexibilitat al mercat. Això es tradueix en una bateria de mesures. Sara, quines són aquestes mesures?
Doncs sí, el primer contracte redueix de 5 a 3 anys. També hi ha una actualització de preus, no amb l'IPC, sinó segons els preus de mercat. També més facilitats per recuperar l'habitatge llogat i un mes sense pagar, possibilitat de desnonament. I aquesta nova llei ha estat ja molt criticada, Mercè, per les entitats socials i també sorprès molt, sobretot, els administradors de finques.
Doncs jo sumar-me a dir que estic totalment en contra d'aquesta nova reforma, perquè bàsicament per això, no? Perquè facilita el fet de que puguin haver més desnonaments, i amb la situació en la que estem, el drama que estem vivint, sembla com, no sé, increïble que avui estigui aquesta reforma sobre la taula, és més, que entri en vigor. No, ja no tant que es presenti o no, perquè ja es va aprovar el passat mes de maig, si no recordo malament, i doncs dic que això que és, bueno, és un desastre, jo crec que és un disbarat i que no sé en quin cap de quin ministre va caure això, no? I es va presentar aquesta reforma. Bàsicament, ja et dic, no pot ser que un mes sense, amb la situació de crisi que estem, amb que moltes empreses estan flexibilitzant els seus salaris, els seus pagaments, no pot ser que en un mes sense pagar ja sigui un motiu per fer fora ningú del seu pis.
Clar, d'altra banda, d'aquesta llei, aquesta nova llei del lloguer, diríem que els detractors, els gestors immobiliaris creuen que aquestes mesures doncs puguin contribuir a fer que els particulars posin a llogar més pisos. No creuen, No creuen que aquesta mesura doncs agilitzi el mercat.
No. Aquesta jo crec que aquesta llei només afavoreix aquella persona que ja té el pis. Simplement que aquells propietaris o aquelles empreses que tenen diversos pisos, doncs que s'hi troben, és a dir, aquestes persones que ara mateix no poden pagar al dia, i no perquè no vulguin, perquè la situació és la que estem amb la que estem, i crec que la gent hauria de ser conscient del drama que estem parlant, no? I dels número de persones que s'han quedat sense feina i de la gent que no pot arribar a final de mes. I per tant, aquesta reforma l'únic que fa és afavorir que aquelles persones que no poden arribar a pagar el dia el lloguer i que ho estan fent o ho estan regularitzant al cap d'un mes o dos mesos, doncs amb aquesta reforma es pot fer fora directament del seu pis, no? I per tant, escolta, això és intolerable i jo estic totalment en contra.
Doncs ara que parles de desnonaments, la plataforma d'afectats per la hipoteca i la Reial Acadèmia de la Llengua Basca han guanyat el Premi Ciutadà Europeu 2013, que concedeix anualment al Parlament Europeu.
El premi, que també l'han rebut 41 candidatures més de 21 països europeus, serà lliurat en una cerimònia a la seu del Parlament a Brussel·les els pròxims 16 i 17 d'octubre. Des de l'any 2008, l'Eurocambra concedeix aquest guardó a persones o bé organitzacions que lluitin pels valors europeus, també promoguin la integració entre ciutadans i els estats membres o facilitin també la cooperació transnacional dins de la Unió i els que dia a dia mirin també de promoure els valors de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.
Doncs aquesta sí que és una molt bona notícia. La veritat, jo personalment, particularment, he felicitat avui tant a la PAC com a l'Ada Colau, que és la seva portaveu, per la feina que estan fent, perquè crec que són uns activistes que estan simplement reivindicant un dret tan bàsic del ciutadà com és el dret a tenir una vivenda, una vivenda digna, i per tant, doncs jo crec que és una tasca activa que estan fent per totes aquestes persones que s'han vist atrapades en aquesta situació financera i que en la que estem i en la que ens trobem, i que la gent, tota aquella gent que està perdent, doncs és un suport a aquella gent que està perdent totes les seves habitatges, no?
Doncs parlem de l'estat del benestar, perquè el Departament de Salut avui hem conegut que preveu reduir en 8.000 els ingressos hospitalaris aquest any. Catalunya reorganitzarà els serveis i l'atenció assistencial territorial, segons ha anunciat el director de CatSalut, Josep Maria Pedroa. Ell i el gerent de planificació, compra i avaluació del CatSalut, que és l'Àlex Warga, han presentat el projecte. Sara. Bé, Miquel, com veus aquestes retallades, ingressos, es veurà més afectat el servei, no es veurà tan afectat.
Home, és evident, no?, que qualsevol retallada pressupostària, evidentment, que té unes conseqüències en el servei. És a dir, qui vulgui, qui no es cregui que això pot passar, doncs realment és que viu en un altre món, no? Qualsevol retallada en qualsevol servei públic, retallada pressupostària, evidentment que afecta el servei, no?, de les persones. I en aquest cas, doncs és evident també que amb les... amb les mesures que estan prenent tant el govern de la Generalitat com el govern central de Madrid, doncs afecten i afecten molt directament a tots els serveis i, per tant, a veure com acaba aquesta reordenació territorial i ho podrem valorar també, no? Però així a priori, per mi, alerta.
Recordem, Miquel, si et sembla bé, Mercè, que amb aquest pla d'unificació de serveis i atenció assistencial, Salut preveu reduir en 8.000 els ingressos hospitalaris aquest 2013, que suposa un 2% del total. La reorganització amb què treballa Salut fins al 2015 preveu millorar el seguiment dels malalts crònics per reduir en un 30% els seus ingressos a l'hospital. També preveu reforçar la primària per reduir les visites als metges especialistes i també concertar algunes patologies complexes, com per exemple la cirurgia oncològica o pediàtrica, en grans hospitals de referència.
Per cert, Miquel, tu que ets motorista, el govern català estudia crear un carril per motos en els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona. És una de les propostes que es tractaran en una comissió dedicada a mirar de reduir el nombre d'accidents de motos. Com veus tu aquesta iniciativa?
També s'ha de veure una miqueta com queda això, no? Perquè últimament també hem vist algunes remodelacions que hi ha hagut en els accessos a l'àrea metropolitana, com pot ser l'ordenació que s'ha fet a la Gran Via, en què s'han posat dos carrils bus, que, sincerament, crec que no té cap tipus de sentit. Per tant, escolta, anem a veure això, aquests estudis que s'estan creant de via pública, anem a veure com acaba, no?, de mobilitat, a veure què és exactament el que proposen, perquè si al final és un fiasco com el que ha passat a la Gran Via, doncs, sincerament, sobra, no cal ni que es faci aquest estudi. Uh-huh. No, perquè ja et dic, no sé si ho heu vist, dels dos carrils aquests que són mig absurds a la Gran Via, que està fent un embús constant cada matí a l'accés a l'entrada de Barcelona per la Gran Via, on aquí hi ha dos carrils bus que pràcticament no s'utilitzen, i tens tres altres carrils que estan plens de vehicles i, per tant, et generen molt més atasc que quan hi havia els altres quatre. Per tant, escolta, anem a veure exactament com queda, perquè ja no m'atreveixo a fer cap hipòtesi fins que no vegi el projecte i llavors
et valoraré. Diuen que aquesta mesura s'aplicaria a la B23, que és de Sant Feliu de Llobregat, a la Diagonal de Barcelona.
Bé, si vols, fem una cosa. Quan torni a venir i tinguem el projecte davant, us dono opinió, perquè això a priori no m'atreveixo.
Miquel Fernández, tenim tres temes sobre la taula, ens queden 7 minuts, et deixem triar. Podem parlar del Banc Central Europeu, que ha revisat a la baixa les seves expectatives de creixement per la zona euro aquest any, o bé tenim el tema de Luis Bárcenas i els seus presumptes comptes a Suïssa, o la Fiscalia, que avui la Fiscalia de Madrid, que ha recorregut la interlocutòria que va emetre ahir el jutge del vídeo José Silva perquè fa el cas Miguel Blesa. Em feies així mal dit?
Com vosaltres vulgueu. Jo, si voleu, comentem el tema que és que em sembla molt, molt gros.
De Luis Bárcenas.
Sí, sí.
Mira, si de cas la Sara ens posa el dia del que ha passat avui.
Doncs un informe policial assegura que hi ha indicis que els diners dels comptes de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a Suïssa, procedien de les comissions que ell i també el presumpte cap de la xarxa Gürtel, Francisco Correa, haurien cobrat a canvi d'adjudicacions públiques entre l'any 2000 i el 2007. La policia considera que Bárcenas ingressava les comissions al Dresdner Bank i que el seu patrimoni es va incrementar enormement invertint aquestes quantitats a la borsa. A la documentació confiscada, el comptable de les empreses de la trama Gürtel es registren 10 pagaments de comissions que pugen a més de 957.000 euros entre els anys 2001 i 2002. Els fons es reinverteixen gairebé immediatament al mercat de valors, un comportament que va durar fins al 2009, quan precisament va esclatar el cas Gürtel.
Bé, doncs jo crec que és el cas de corrupció, i després ja de veure totes les dades i tot el que està, el cas de corrupció més bèstia que ha passat a l'estat espanyol, no? I crec que, com ja ho he dit altres vegades que he vingut, altres vegades que han sortit altres notícies d'aquesta trama corrupta, doncs que perquè la gent torni a creure en democràcia cal d'una vegada per totes que tothom faci net, no? I en aquest cas crec que al Partit Popular li falta molt per fer, li falta moltes coses per esclarir, moltes coses per explicar, perquè Espanya ho mereix, els ciutadans ho mereixem, I perquè és molt, molt injust. No és molt injust que tinguem una ministra de Sanitat que ha estat dintre d'aquesta trama en moltes maneres diferents, que si la comunió als seus fills, que si pagaments de viatges, que si etcètera, etcètera, diferents coses que hem anat veient i que segueixi de ministra com que aquí no passa res. I crec que hem de donar moltes explicacions a molta gent. Perquè és que si no fem això no regenerarem ni la política ni la confiança de la gent amb les institucions.
Per tant, tu creus que s'ha de fer net en tots els sentits?
En tots. Sí, jo amb això...
Estem parlant de polítics, estem parlant de dirigents bancaris...
Amb tot en general. És a dir, nosaltres crec que cal un nou pacte constitucional i això passa per moltes coses, no? I una d'elles passa per més transparència i sobretot que la gent doni explicacions.
Miquel Fernández, què faràs el 29 de juny?
Ostres, ara tinc la gent del davant.
És que el Miquel Fernández està molt ocupat, Sara.
Sí, el seguim al Facebook nosaltres. I veiem que no para.
Per cert, no sé si et veurem al Camp Nou. De primers et diria que no, perquè el Miquel no... No hi va gaire, al Camp Nou, però sí. Tot i així, jo et recomano que hi vagis, si tens entrada, perquè aquest 29 de juny al Camp Nou tindrà lloc el concert per la llibertat. Ens en dona més detalls el David Bueno. David, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè. Doncs mira, Lluís Llach, Sopa de Cabra i Elèctrica d'Arma són alguns dels grups que cantaran per la independència al Camp Nou. Serà atenció el proper 29 de juny.
El meu país és tan petit.
Fins a 60 formacions passaran pel Camp Nou, com us dèiem, el pròxim 29 de juny, en el que de ben segur serà un dels concerts de l'any. Ja fa dies que el concert per la llibertat, així com es diu, corre de boca en boca i ja s'ha fet públic el cartell definitiu. A l'actuació ja anunciada de Lluís Llach s'hi han afegit grups i cantants de totes les èpoques i també de tots els estils que pujaran a l'escenari per interpretar les cançons que formen part de l'imaginari col·lectiu del país i que han servit durant anys per demanar la llibertat. És així. Entre les novetats del cartell hi destaca, per sobre de tot, el retorn de Sopa de Cabra, que es tornarà a enfilar un escenari després de la gira de retorn de fa més d'un any i mig. Una altra de les formacions que tornarà als escenaris, especialment per l'ocasió, serà l'Elèctrica d'Arma. Des de l'organització s'ha buscat també donar cabuda a diferents formacions dels Països Catalans, comptant en grups com els valencians Obrint Pas, Pau Alabajos, Miquel Gil o Joan Amèric, la mallorquina Maria del Mar Bonet, els menorquins Cris Onicó i Projecte Mut, o el cantant de la Catalunya Nord, Pascal Comalade. El concert, que estarà dirigit per Lluís Anès i Gerard Quintana en la vessant artística, ja ha posat a la venda les entrades. Van des dels 12 fins als 150 euros. Tot plegat serà el proper 29 de juny, al Camp Nou, en un dia que de ben segur serà històric. Aquest diumenge, al Top Musicant, en parlarem quan passin 5 minuts a les 3 de la tarda en un programa on també ens acompanyarà el cantautor Cesc Freixas. També a l'Enrenou, la secció de Grups Novells, tenim el projecte de Carran de Cosmonauts. Parlarem amb ells i de ben segur que no us deixarà indiferents. Us esperem.
Tenen por de sentir-se sol.
Miquel, volies comentar aquest concert. Sí. Gràcies, David Bueno.
No, jo... Bueno, a mi personalment, artísticament, hi ha molts dels artistes que actuen que em semblen molt interessants, no? Crec que aquí s'està confonent un terme i jo, sincerament, no sóc independentista i, per tant, escolta, jo opino i dono la meva opinió. Els que ho són, doncs ja sabran. Però crec que s'està confonent un tema una mica perillós, que és el fet de vincular el que és la independència amb la llibertat, que són coses molt diferents. És a dir, i ho dic perquè nosaltres en aquest país ens hem sentit estat oprimits, no?, per diferents règims totalitaris, i això sí que era concerts per la llibertat. Això és diferent, això és un concert per la independència, que no vol dir que no sigui un concert per la llibertat. És a dir, és un concert en el que actualment, i a més en la situació, aquí ja entraríem en la situació política, no?, en la que ens trobem, però crec que nosaltres hem de decidir el futur que volem, un futur democràtic, i per tant crec que confondre el que seria independència amb llibertat, doncs alerta, no?
Tots ens proper a la posició de Diango. Has seguit el tema Diango, cantant Diango, sí. Perquè els oients que no sàpiguen bé un moment, perquè ens queden 30 segons, doncs ha defensat el seu independentisme, podem dir-ho així, ha assegurat que li agrada ser espanyol, li agrada ser espanyol, però ara sent més català, ha dit això, eh?
Sí, no, jo, cadascú que se senti com vulgui, no? Però jo crec que la solució no passa, i ho he dit diverses vegades també en aquesta taula, no passa per la independència, sinó passa per un estat federal.
Miquel Fernández, gràcies per compartir les notícies, nosaltres ho deixem aquí, tot seguit arriba a la sintonia de Ràdio Estel, el programa Plus Val amb Carla Gràcia, no us el perdeu, i els oients de Ràdio Principat us deixem amb l'informatiu local. Que vagi bé, Sara.
Bona nit.